Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts als que passen de les 12 del migdia, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous. I arriba el moment de parlar de la infància. És l'espai del m'estimes, m'estimo, t'estimo. Ho fem cada 15 dies amb la Verònica Bronstein, a qui ja saludem. Verònica, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Avui em convidada perquè hem de parlar d'un tema que, doncs, que és habitual, que se n'ha de parlar i que, a més, s'ha de tractar. I, per tant, avui comentarem al llarg d'aquest espai totes aquestes qüestions. Ens estem referint a les pors i als neguits que tenen els nens, les nenes, al llarg de la seva etapa, diguem, infantil i fins i tot, potser, arribant a juvenil. No sé si arribaríem tan lluny, Verònica.
I més.
Bueno, i de grans
tota
també.
Tota la vida.
No?
Clar, clar. Sí, sí, qui no té por. I mira que no són tan diferents. De vegades és com un mirall, els nens tenen por de coses en relació als pares i els pares després tenen por en relació a coses dels fills.
Sí.
Quan comencen a créixer, quan perds el control, no? I ja comencem a tenir por de coses que li puguin passar també.
Sí. És veritat. Bé, avui comentem aquesta situació. Ara tu, de fet, amb aquesta reflexió que feies, el que venim a dir és que tot això evoluciona, i evoluciona amb les diferents edats. Però anem a veure què és el que provoca aquestes pors, aquests neguits.
Mira, jo t'he portat, per situar-nos, saps que aquesta secció, si alguna cosa fem de diferent, és que donem la veu als nens. Jo avui he portat alguns comentaris de nens que ens han arribat, són anònims, com sempre, que cuidem molt això. I, per exemple, jo ho comentaré, i hem vingut amb la Sara, que és una companya també de l'Institut de la Infància, també psicòloga, i ella ens situarà una mica, però jo compartiré algunes idees. Per exemple, un nen que diu que té por de que es mori el papa. No, el pare. Un nen que diu que l'estiu la mare ha fet alguna cosa dolenta i s'han separat, però ara han tornat. I ell té por de que tornin a separar-se. Té por de que els pares, o quan els pares discuteixen per coses dels fills, coses meves, diu. Són diferents nens, eh? Tinc por d'anar a un centre comercial i que
perdre.
Em perdi i que mai més torni a trobar-me amb els meus pares. Ara, fixa't que els pares, jo el que et deia, no? Curiosament, tenim por del mateix. Tenim por de que un fill es mori, tenim por de que a un centre comercial el nen desaparegui i mai més tornem a trobar-lo. O sigui que no som molt diferents pares i fills. Sempre pensem, no, que els nens, la por, no? Fixa't que parlàvem d'això al principi, però els pares tenim, quan els fills creixen, tenim por de que comencin a sortir amb el cotxe i que passi alguna cosa. La mateixa situació quan un nen té els pares que surten un cap de setmana sols i tenen un cap de setmana així una mica en parella, tenen por de que tinguin un accident a la carretera. És el mateix, patim per les mateixes coses. El que passa és que és com més fàcil focalitzar el nen, però si mirem cap a dins és el mateix completament. O sigui que jo diria que la por es resumeix en aquesta temàtica molt monotemàtica, que és l'abandonament, la pèrdua, la solitud, que et deixin les persones que tu t'estimes, perdre les persones que tu t'estimes, i al final estem sempre igual. No? Amb els pares quan es fan grans, amb els fills quan comencen a ser més lliures i comencen a necessitar-nos menys i tenen la seva vida, o quan són petits també, no? Quan un nen acaba de néixer, tu ja comences a tenir por que li passi alguna cosa. O sigui que estem aquí. I potser la Sara ens donarà una mica també de llum a tot això.
Parla'ns, doncs, de què és el que provoca tota aquesta por. Sota el teu punt de vista, ¿no? Com a psicòloga.
Sí, hablando un poquito de más ejemplos de lo que de cómo expresan el miedo los niños. Yo tengo otra anécdota que decía, bueno, un niño, un pequeñito, que le encantaba aventarse del tobogán, no sabía leer, y se aventaba y lo pasaba muy bien. En el momento que aprendió a leer, se dio cuenta que decía un letrero muy grande, aviéntase bajo su propia responsabilidad. Le entró el miedo. Ya no se volvió a aventar, porque le empezó a dar ese miedo, ¿no? Que lo que quiere decir. Entonces vemos que el miedo también comienza a través de que el niño comienza a tener más conciencia de lo que le está pasando, ¿no? Del mundo que le rodea. Empieza a darse cuenta de los peligros que hay en su exterior, en el ambiente, que no nada más es la mamá la que le dice, ten cuidado, ten esto. Ellos, de alguna manera, se sienten libres, se sienten confiados y van y hacen cualquier actividad sin miedo, pero en el momento en que empiezan a ser conscientes sobre lo que puede llegar a pasar, empieza a tener el miedo, ¿no? Aunque digamos que el miedo siempre ha estado presente, es un desde que nacemos, ¿no? Ese miedo a no obtener la comida también desde que son muy bebitos y empiezan a llorar y de cómo lo viven es una manera bastante catastrófica que no está esa madre, claro.
¿Pateixen?
Sí. Sí, sí. Y sufren y sienten que bueno, aumentando la intensidad como si se fuera el fin del mundo, como si realmente no los fueran a alimentar, aunque para eso están los cuidadores, los padres, estas personas que están al cuidado de este pequeño, parar, obviamente, decirles, hey, no pasa nada, consolarlos y, obviamente, contenerlos.
I és precisament en aquestes edats, quan són petits, que de vegades, a lo millor, en plena nit, es desperten de cop i és perquè apareixen els terrors nocturns, no? Què són els terrors nocturns?
Bueno, los terrores nocturnos normalmente es cuando tienen tantas vivencias los niños y tienen tanta información en su cabeza que empiezan a asimilar que hay cosas extras y fantasías porque empiezan a ver caricaturas, empiezan a ver también libros, son más conscientes y entonces todo eso empieza a interiorizarse en su interior y normalmente ocurre en la noche, que es cuando se despiertan y tienen esa fantasía que a lo mejor sueñan que papá y mamá se van a separar porque han discutido, entonces les entra ese terror, ¿no? La idea de solo pensarlo les causa demasiada angustia.
A més, coincideix amb un moment que els nens estan construint la seva identitat i, clar, són conscients del que deia la Sara, no? Comencen a ser conscients d'una sèrie de qüestions de funcionament. Fins aquí ells depenien dels pares internament, no? No tenien una identitat pròpia i cap a aquesta edat que comencen els terrors nocturns també, són conscients del perill que tot això suposa, no? De quedar-te sol, no? Perquè ells volen, tenen rebequeries, volen estar sols, volen posar la seva llei, no? Però clar, la nit és quan se n'adonen que tot això és una mica arriscat, no? I la solitud de la nit també dona molt de
sí. A les fosques sempre fa una mica més de respecte,
clar,
no?
Clar, de dia és molt fàcil, però clar, tot això que tu t'has crescut de cop, a la nit t'adones que en realitat tens encara molta dependència i necessitat, no, dels pares. I ahí és quan la cosa hi ha com aquest desequilibri, no?
I ja que parlem dels pares, què hauríem de fer els pares i què no hauríem de fer? És a dir, com corregim aquestes conductes que moltes vegades tenim sense haver-ho processat ben bé i que ho fem una mica com per instint, però potser ho estem fent malament.
Claro, en ocasiones nosotros como padres intensificamos ese miedo, ¿no? Tratamos de que huya, por ejemplo, hay una en alguna etapa los niños tienen miedo a los animales, ya sea al perro, a las palomas, ¿no? Entonces los padres, por instinto, ay, es que como tiene miedo, mejor vamos a darle la vuelta, ¿no? Entonces tampoco, no es confrontarlo, pero también acompañarlo, esa es la idea, acompañar al niño a que ese miedo pues se vaya desvaneciendo, es un miedo evolutivo, ¿qué pasará? Que si el niño se siente acompañado, acogido y ve que la madre o el padre o el cuidador tienen confianza y ven que no pasa nada, el niño sabrá que no pasará nada. Entonces, también el ofrecerle ese ambiente de seguridad al niño le ayudará mucho a reafirmarse a él como persona y saber que realmente está acompañado y que no está solo, ¿no? También hacer estos elogios, elogiar y realizar actividades exitosas para que también el niño vaya adquiriendo esa seguridad en sí mismo y vea que el ambiente no es tan agresivo como a veces en su fantasía pudiera llegar a ser.
Uh-huh. Ara estava pensant sobre el que tu comentaves, que un adult que encara continua tenint por als animals és perquè segurament en aquest procés no hi ha hagut aquest acompanyament, no?, que tu comentaves, o perquè també pot ser hagi tingut una mala experiència de debò i no vulgui saber res més.
Clar, però sempre descartem, no?, la situació traumàtica o l'experiència real que puguis tenir, i ja quan parlem d'aquesta construcció psicològica ja anem una mica més enllà, no?, quan no hi ha una causa real, igual que quan, per exemple, quan un nen es fa pipi, no?, descartem que no hi hagi una causa física. Aquí descartem que no hi hagi un trauma real, no? O sigui, hem de descartar això, i una vegada que descartem, és veritat que tenim adults que tenen por, tenen fòbies, no? Que la fòbia és un pas més, que és l'evitació ja de certes conductes o ambients o elements molt, molt concrets que inhibeixen la vida normal, no? El desenvolupament normal de la teva vida, perquè clar, tu pots viure evitant el gos, però si tu ets una persona que treballa en un ambient on hi ha gossos, això clar, comporta un problema si tu tens una fòbia. Ara, si tens una por i pots més o menys fer conviure amb la teva vida, no és un problema. El problema és quan la cosa és més gran i a més quan això complica la teva vida perquè aquest element està present a la teva vida i ahí clar, una fòbia a un ambient tancat és una cosa que tothom ha d'estar en un ambient tancat. Depèn, no? Una petita por a un gat o un gos o coses d'aquestes encara podem conviure, però clar, un nen, per exemple, que va al parc cada dia, tenir por als gossos és un problema, perquè a més no van lligats, a més entren a les zones de joc. I els adults, els amos dels gossos deien, és que no fa res, és que per un nen sí que fa res.
Sí, clar.
No fa falta que mossegui. Un gos que s'apropa a un nen sí que fa, perquè fa aquesta por forta, no?, que espanta una mica a la criatura. O sigui, que no fa falta que mossegui. L'espanta, i això és fer coses.
Mm-hmm. La Sara ha parlat, diguem, d'actituds, de maneres de fer, diguem, en positiu, però també hauríem de corregir segons quines, perquè expressions, qui no ho ha fet, eh? Jo dic que qui no ho hagi fet, que llenci la primera pedra. Amb els nens petits, vés-te'n a dormir, que si no vindrà l'home del sac. Posa't al llit, que si no ve el coco. Clar, aquí...
Le metemos el mismo miedo a los niños.
Clar, això ho estem fent fatal. Aquí ho estem fent fatal. I per tant, això ho hauríem d'eliminar, no? No hem d'aprofitar això per mantenir-los allò a ratlla, perquè li estem fent un flac favor a les pobres criatures, no?
Sí, sí.
Y eso también lo habríamos de trabajar.
Eso hay que trabajarlo también, porque obviamente la disciplina a través del miedo, digamos que no es la más conveniente para un niño. Entonces, de alguna manera, los padres cuando utilizamos el miedo como factor disciplinario, bueno, a lo mejor también hay que verlo, ¿no? Como
también, todo ese aspecto. También de vegades, por ejemplo, pasa que tenim pares que són molt moderns i ja pot ser que diguin, mira, jo això no ho faig servir, però de vegades vas a la cabalgata dels Reis, per exemple, tot això...
Que ve el rei negre, eh? Ai, pobra!
El fet d'estar en un lloc on hi ha tanta gent, o portar el nen al cinema quan és molt petit, o fins i tot a un gran concert. Hem tingut, ara hem tingut un festival que té concerts i entren nadons, i són nens molt petits. Jo tinc una veritable... un veritable tema amb això, perquè hem de regular, perquè no hem de sobrecarregar, perquè per un nen entrar a un lloc molt sorollós amb molta gent també
és un trasbals.
Sí, o sigui que hem de ser molt conscients d'això. Tenim modalitats més modernes, no? Sembla que si el pare vol entrar a un concert i és molt maco i és per nens, el nen ha d'entrar, i el nen no sempre està preparat per la seva edat i les circumstàncies d'entrar en un lloc amb tanta gent, amb tanta aglomeració, amb tant soroll. I tot això és la part moderna de l'home del sac, no? Perquè després també té un efecte una mica... No?
Sí, perquè pensem que ja els estem educant en allò que els hi arribarà una mica més tard, no?
Clar.
Mira, els portem a concerts de música. Ho fem tot amb els nens, eh? Mm. Els portem a tot arreu i segurament sí que hi ha llocs que no calen. Mm. Ara que parlaves de música, anem a compartir un tema. Ho fem cada setmana i avui la proposta ens arriba de Cat Stevens.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. That I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Cat Stevens, explicant-li al seu fill, semblava més un testament, no?, segurament, pel que li estava explicant, ja la vida per ell, diguem que ja està al final, està gran, i li explica de les dificultats, no?, que es anirà trobant al llarg de la vida. Així com la música, els llibres també són un suport molt important per fer arribar informació i facilitar molt la transmissió d'aquests missatges. I en el cas de, que avui tractem, el tema de la por i dels neguits, hi ha contes que serveixen per tractar aquest tema, oi que sí?
Así es. La literatura, bueno, digamos que es un medio que ayuda al niño a poner palabras a esos sentimientos, a esas emociones y a esas fantasías. Entonces, por medio de lo que es el... de estos personajes se puede sentir identificado, digamos, y acompañado también. Entonces, al momento de poder verbalizar su malestar a través de los libros de este personaje y de ser escuchado por el cuidador, por papá o por mamá, pues de alguna manera el niño se siente más contenido, más relajado y acompañado también. Pero aquí es importante remarcar que la literatura es un apoyo, es una forma de ayudar al niño a que pueda verbalizar todos estos miedos, pero no es un recurso que cura.
Esto no es un recurso que
cura o previene, es un medio simplemente como algún otro. Entonces siempre es conveniente que si uno como padre, como cuidador, tiene dudas, es mejor que acuda a un especialista que le ayude y le oriente en este proceso. Pero el libro es un medio que ayuda mucho al niño a poner esas palabras a esos sentimientos y emociones, ¿no?
Com han canviat les coses. Abans, els contes realment ajudaven a incrementar aquella por, perquè el llop sempre era el dolent. Clar, ara, a través d'aquests contes, a través d'aquestes històries, el que es treballa és precisament per intentar eliminar tot això. Bueno, sort que han canviat les coses.
Els llops continuen, perquè és tota una discussió. Nosaltres que fem formació amb això, no? que el dolent ha de continuar els contes, perquè el dolent també té una funció.
Sí, però el dolent ja no és tan dolent, no. És un dolent que té algun problema, que té alguna pega, que, saps?
Sí, ho podem entendre.
També és vulnerable.
Sí.
Llavors és diferent.
La volta. Sí. Això és una veritat.
Tenim algun conte que poguéssim recomanar?
Sí, hay uno que tenemos que se llama A todos los monstruos les da miedo la oscuridad, de Michael Schofer, de la editorial Coquinos. Este es un libro también muy bonito, ¿no? Donde acompaña de que no solo el niño tiene miedo a la oscuridad, que es con lo que hablábamos un poco, ¿no? Los errores nocturnos se dan en la oscuridad, ¿no? Todo pasa en la oscuridad y todo se agrava, digamos, en la oscuridad. Entonces, también un monstruo, que siempre asociamos el miedo con los monstruos, bueno, el monstruo no es tan terrorífico como a veces lo pinta, ¿no? Sino que el monstruo mismo también tiene miedo.
Es como yo.
Sí. Tenemos algún otro, que es el libro Valiente, de Moni Port y editorial Takatuka. Aquí nos habla sobre diferentes miedos, sobre a qué le puedes tener miedo, no nada más a la oscuridad, pero también a lo mejor a los lugares cerrados o a ir a la escuela, sino que va pasando, el miedo es evolutivo, el miedo no es estático, sino conforme vamos creciendo, vamos teniendo diferentes miedos. Y en este libro trata esto. Y curiosamente sale en la portada también un monstruito.
Molt bé, doncs ens quedarà per comentar que precisament sobre aquest tema, les pors i els neguits dels més petits, el dia 7 de novembre teniu una formació que feu a Barcelona?
Aquesta vegada és a Barcelona.
A Barcelona.
Saps que nosaltres fem molta formació a Sant Cugat, però de tant en tant hem de fer alguna cosa a Barcelona perquè ens arriba gent de tota Catalunya. I quan arriben en cotxe a Sant Cugat, molt bé, però clar, quan arriben del Maresme o arriben des de Vic en transport públic, ens demanen de tant en tant, baixeu a Barcelona una miqueta també. I aquesta serà... L'hem fet a Sant Cugat i ara la fem a Barcelona.
No, és una formació que no és només per a especialistes. És oberta a pares,
sí,
a tothom en general?
Aquesta sí. Té una part al matí, que sobretot treballem a l'àmbit educatiu, però que és de molta utilitat també per pares i mares. En aquest tema en concret, aquesta formació és molt apta per tothom. I per la tarda és un moment molt de contes i portarà la Sara també amb una bibliotecària de la ciutat.
I l'Ariadna Bonet.
Sí, l'Ariadna Bonet. I bé, portarem un trosset de Sant Cugat a Barcelona. Mira, anirem a, a conquerir la ciutat.
La capital.
I o sigui que tindrem representació santcugatenca a Barcelona parlant de pors i per professionals, pares, mestres de tot el país. Ve una persona fins i tot d'Alacant tenim matriculada, o sigui que sí que arriba gent, és molt curiós. I tindrem la tarda, que serà de contes, es poden matricular tot el dia o per la tarda només, i és una tarda de contes i recursos i una mica de teoria també.
Sí, si volen inscriure o volen més informació, a través de la vostra pàgina web?
Sí, entren a la pàgina web, a la pestanya de formacions trobaran el programa i poden fer la inscripció des d'ahir o a través del mail institutodelainfancia@gmail.com.
Per cert, abans de marxar, com porteu els petits grans llibres?
Bueno, estem ahí a punt, però aquest any està una mica remolón.
Sí? Està costant.
Està costant. Cada any ens costa molt. És un tema pendent que tenim amb la ciutat, de molta estimació i d'una mica de patiment. Podríem dir que estem intentant corregir amb el nou equip de govern, amb un gran esforç per part de tots. És un festival que la ciutat s'estima molt, que Catalunya s'estima molt, perquè tenim la meitat de gent que ve de fora de la ciutat. El que passa és que aquest any tenim la dificultat de l'espai. L'espai s'ha quedat petit i no es vol que el monestir es faci servir per aquest tipus de celebracions, uh-huh. Amb la qual cosa ens hem quedat sense espai i l'espai previst que podia haver sigut està en obres i bueno, estem en un moment de canvis també amb dues eleccions per mig, però la setmana vinent ja anunciarem, ho tenim i a més tu saps que les dificultats fan créixer i a nosaltres com a entitat són reptes. I explico tot això perquè crec que la gent ha de saber que hi ha dificultats. Si no, es troben en un festival que és una passada i mai la gent imagina el gran esforç de sobretot un equip de voluntaris que s'ho treballen molts mesos. Ho tindrem, serà més gran, serà de ciutat, tindrem tota la ciutat com a escenari del festival i serà més dies. O sigui que tot això que t'he dit, en realitat, és perquè...
Ha provocat això.
Uh-huh. O sigui que hem d'anar amb compte. Quan ens posen dificultats, la cosa creix més. I així ho hem fet i perquè creiem i perquè hem d'assegurar que tot això està més viu que mai, és més gran que mai, i tindrem unes quantes setmanes de festival, escenaris diferents, espais diferents de la ciutat, moltes activitats gratuïtes.
I tindrem temps per parlar-ho tranquil·lament?
Sí, clar.
Ho farem d'aquí uns dies.
D'aquí uns dies ja tindrem novetats.
Molt bé, gràcies a la Verònica, avui també a la Sara Nochebuena, per haver-nos acompanyat. Fins aquí 15 dies.
15 dies, sí.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.